Deixeu-me dir Toni Cruanyes, excorresponsal de TV3 a Londres i a París, i ara al capdavant del Telenotícies Vespre, el Sergi Vicente, des de fa poques setmanes ja hem de parlar de com a excorresponsal de TV3 a la Xina, ara nou director del conglomerat que és BTV, aquí a Barcelona, en Jordi Pérez Colomés, autor del blog Obama World i nova incorporació al diari digital del Pedro J. Ramírez, i el Martí Anglada, que hem de dir el Martí, és corresponsal de TV3 a Madrid i a Washington, actualment delegat de la Generalitat a França, i el Marc Marginedes, corresponsal del periòdic. Moltes gràcies, repeteixo, a tots per estar amb nosaltres, i benvinguts. Aviam, abans de tot, deixeu-me aprofitar per fer-li un parell de preguntes al Marc Marginedes. Primer, com estàs? Perquè crec que estàs una mica malalt, no, avui?
Home, jo estic malalt, però si et refereixes a com estic perfectament. He passat pràcticament un any del meu alliberament. He tornat a viatjar i he tornat a fer... He fet dos viatges, un a París durant els atemptats contra Charlie Hebdo, un altre a Ucraïna, i, bueno, sobretot, estic en que jo... Bueno, continuant fent la meva feina i continuant amb la meva vida, no?, que és el més important per mi, no?
Hi ha una paraula que en el teu llibre fas moltes referències, que és la paraula absència, i per parlar d'aquests mesos que vas estar segrestat. I estàs recuperat de la teva absència, Marc?
Sí, no, o sigui, és a dir, és un accident laboral. És un accident laboral, això, la gent que fem aquesta feina tenim molt clar que això ens pot passar i ja està. I bueno, un cop que s'ha passat, doncs passem pàgina i anem al continuem la nostra vida. No, nosaltres no som la notícia, nosaltres no podem ser mai la notícia. Nosaltres sempre som... Nosaltres tenim la capacitat de molta gent de ser la notícia. No? El nostre patiment, en comparació amb el patiment de la gent a Síria, no és res.
M'ha agradat molt això que has dit, que va ser un accident laboral. Sí, m'ha agradat molt això, la veritat, eh? Sí, em sembla una magnífica definició. Abans de res, aviam, Joan, deixa'm preguntar-te pel llibre. Sí. Com et deixes fer un llibre sobre el present i el futur del periodisme internacional i com aconsegueixes lligar-los a tots?
A veure, aquest és el segon llibre i jo crec que tot va lligat en el meu context. És a dir, jo formo part d'aquell 50% d'atur juvenil que no troba feina i, per tant, tu, Toni, m'ho vas dir quan vaig fer el primer diari digital, Intocable Digital, me la creo. Jo vaig per estímuls i, com que no trobo feina, m'intento estimular. Una de les raons del llibre, i ho diré ara, i ja ho sap el protagonista, és el Marc Marginedes. Jo vaig acabar de fer el primer, em trobava que, doncs això, perspectives laborals zero, però vaig llegir que el Marc era segrestat. Vaig pensar, hosti, jo estic acostumat a llegir aquestes coses per periodistes que no són d'aquí. Dic, però ens ha tocat de prop. Dic, anem a veure com podem explicar què és el periodisme internacional des d'una vessant personal i professional. I en aquest llibre el que intento és aportar 5 visions, 5 mirades, per tal que el lector se'ns construeixi la seva. És a dir, no és el típic recull de la trajectòria, sinó que vaig més a la part més personal. Per exemple, en Sergi Vicente... Jo trobo apassionant el fet que se'n vagi a la Xina a fer unes classes d'anglès i un dia per l'altre digui, ja no torno.
El motiu de l'Armand no era fer unes classes d'anglès, sinó descobrir el país, però sí que és veritat que...
Tu anaves per quants dies hi anaves, Sergi?
Per 3 setmanes.
Consell. I quants anys has estat?
12.
Està molt bé. Està molt bé.
Però sí que té raó en Joan quan diu això, no? Que evidentment les circumstàncies personals, doncs... marquen moltíssim també la trajectòria professional.
En el llibre, precisament, el Marc Marginedes diu s'ha d'estar disposat a tot per fer aquesta feina. I diu, si tens un cert desinterès per la teva vida, pots arribar molt lluny i fer moltes coses.
No, aviam, jo dic que la persona... Aviam, jo no estic dient si ets corresponsal a París o a Londres, no has de tenir un cert desinterès per la teva vida. Però sí que crec que, en el cas que si tu decideixes cobrir conflictes o anar a països on la llibertat d'expressió està en perill, has de tenir molt clar... que jugues amb un element que és la teva vida, no? I que perdó. I que poden passar molt i que pot passar moltes coses. Aleshores, és important que la persona que s'hi fiqui en aquest món tingui molt present això. Si no, bueno, doncs a lo millor no farà una feina o no estarà a l'alçada d'altres que sí que estan disposats, no? Jo crec que és una... I, bueno, jo crec que la gent s'ha de conèixer molt a si mateixa i sapiguer, sobretot, que, bueno, un cop tu te fiques en el que és la vida d'un corresponsal de guerra, un corresponsal de països en el qual la llibertat d'expressió està en perill, doncs, bueno, pot passar moltes coses. Hem de veure, per exemple, l'exemple de l'Anna Politkovskaya a Rússia. Ella va fer un periodisme magnífic, m'acabo de llegir les seves memòries, un recull de les seves a la Nova Gazeta, i bueno, era una persona que tenia molt clar que se la jugava.
Deia, mira, ara que passes de Rússia, en el llibre dius, les dues dones que estimo són Rússia i el món àrab. Home,
sí.
També diré una cosa, amb el maco que és l'Empordà i l'Algarve, per exemple, podries escollir unes relacions menys complicades, no?
No, i tant, no, bueno, però jo quan torno aquí a Barcelona, doncs descanso, estic amb els meus, estic amb la meva família, i però a mi, diguem-ne, que no m'apassiona com per informar, com per dedicar-m'hi a Catalunya, com m'apassiona Rússia i el món àrab. Això està clar. El món àrab era des de petit. Quan era petit jo sempre, bueno, mirava molt els llibres d'història i els capítols d'història, la presència dels musulmans a Espanya. I Rússia va ser... Bueno, quan no vaig poder continuar treballant a Algèria, perquè el govern no em va renovar l'acreditació, el meu diari em va oferir la possibilitat d'anar a Rússia. No sabia rus i em va apassionar. I em trobo apassionant. I, a més, crec que en aquests moments, en aquest món tan globalitzat, les coses, és a dir, Rússia i el món àrab ja no són tan llunyans, no? Hem de tenir en compte, per exemple, que quan jo era a Moscou, entre el 98 i el 2002, hi havia dos vols setmanals entre Barcelona i Moscou. Ara hi ha 5 o 6. A l'estiu, la terminal 2 de l'aeroport del Prat és un aeroport rus. Aleshores, en el món globalitzat, no pots dir que Rússia és un tema llunyà, perquè no. Perquè hi ha molts russos aquí i això ens afecta. I això, evidentment, té la seva influència a Catalunya.
En el cas del Martí Anglada hi ha una frase que diu quan més lligams, menys corresponsals. Això vol dir, Martí, menys a dir, escolta'm, quan menys vida personal i més lligams tinguis en el teu voltant, millor per ser corresponsal?
La vida familiar és bastant incompatible, bastant incompatible. I la meva dona, quan jo estava als Estats Units, vaig estar-hi 4 anys, al marxar em va dir, diu, de cada 3 dies has estat un fora de casa. El qual vol dir, de cada 3 anys un viatjant. I això és bastant incompatible, sobretot amb nens petits. Després ja torna a ser més compatible, però ja, per tant, com menys lligams, més llibertat, efectivament.
El Cruany has estat corresponsal a Londres?
Sí.
I a París.
Sí.
Clar, tu has escollit, diguem-ho, ciutats aparentment tranquil·les. Aparentment, perquè després han passat allà coses com les que ens han passat els últims anys, no?
Sí.
Com t'agafes la idea de marxar al país? Perquè no és fàcil escollir una decisió com aquesta, prendre una decisió com aquesta.
No, el que passa és que moltes vegades també les històries et venen donades. Jo me'n vaig anar a Londres perquè no tenia feina un cop acabada la carrera i em va sortir una beca per anar-hi 6 mesos i m'hi vaig acabar quedant 5 anys. Va anar exactament així. És a dir, sí que hi ha una part de voler-ho fer, de voler marxar, de tenir interès, però també les circumstàncies una mica t'empenyen, no? És com, també, quan vaig estudiar periodisme, m'interessava el periodisme escrit, i després resulta que no ho he fet mai, això, no? Perquè tot t'empès cap a un altre costat. També és veritat, clar, en el meu cas, a diferència del Marc Marginedes i d'en Sergi també, que han viscut situacions de perill amb la feina que feien, en el meu cas ha estat una situació molt més, a veure, de fer cròniques de política, d'economia, de temes socials, amb un objectiu diferent. La persona que va a un lloc de perill a explicar en primera persona allò que està veient necessita unes característiques. La persona que va a fer una... intenta explicar al públic català, doncs, societats que en algunes coses estan més avançades per posar alerta a la nostra societat, o elements que t'ajuda fins i tot a entendre què passa de vegades a nivell local, no? Perquè crec que cada vegada, i ho deia ara Marc, és més difícil deslligar la informació del bloc internacional de la informació local, no? Quan el gas et ve de Rússia, doncs alguna cosa té a veure això amb la política europea i alguna cosa té a veure amb tu quan engegues la calefacció de casa, perquè ens entenguem, no? Coses així determinen molt que cada vegada la informació internacional formi part de la nostra vida i, per tant, anar de corresponsal deixa de ser una cosa, com deia abans, exòtica.
Clar, fixa't, és que aquí hi ha un tema que, mira, el Martí Anglada crec que ha estat cap del Toni i del Sergi, no? Del Toni Corany i del Sergi Vicente. Clar, el Martí ha vist evolucionar les corresponsalies. Fa molts anys una corresponsalia a París o a Londres era lluny. ara la corresponsalia de París i Londres és tan obligada com si fos una corresponsalia al costat de casa. Però és que les corresponsalies més llunyanes, com és el cas del Sergi Vicente, per exemple, a la Xina, que fa uns anys eren gairebé folklòriques, ara tenen una raó de ser molt més imponent, no, Martí? Hi ha hagut una evolució de la corresponsalia política molt, molt, molt marcada en aquests últims anys, no?
Bé, el món s'ha empetitit. No s'ha empetitit i, per tant, cada cop és més obligat a aquesta cantonada, ho dic amb ironia, la cantonada xinesa hi ha d'haver algú. Això costa. A vegades no es veu de seguida, això. Ara ho veiem tots clar, però fa 10 anys no es veia tan clar.
Jo vull reivindicar precisament que en Martí, en èpoques en què tot això no es veia clar des de TV3, va dir, escolta'm, Sergi, no et preocupis, que el temps ens donarà la raó. És a dir, Pequín caurà pel seu propi pes. Va tenir aquesta visió i valentia, també, perquè, evidentment, va haver de convèncer qui tenia per sobre d'ell.
Jo voldria afegir una cosa. El fet que quan tu parlaves de que el món s'ha empetit, i això, per exemple, o sigui, ara en aquests moments amb internet, us dono un cas, per exemple, que va ser el bombardeig amb armes químiques que va fer el règim de Bashar al-Assad contra les poblacions civils de Damasc. Nosaltres, a Barcelona, teníem accés directe a testimonis a partir d'internet. Això fa 15 anys, o sigui, fa 15 anys, això era impossible. És a dir, això, podem dir que era la prehistòria del periodisme. Tenies telèfon, com a molt. Ara, en aquests moments, no hi ha cap racó del món que s'escapi al teu abast. I a mi em sembla molt apassionant, això, no?
Jordi. Sí, exacte. O sigui, això que acaba de dir el Marc és un dels grans canvis, no? Vull dir, el fet de poder fer a través d'internet, a través d'un nou mitjà, aquest tipus de periodisme, doncs, és un dels avantatges pels periodistes. Jo també m'ha passat una mica com el Joan, que en un moment et trobes sense feina directa, t'agrada molt el món, a mi, al contrari que el Marc, a mi m'agradava el món en general, vaig triar el país que més s'interessava pel món, de moltes maneres diferents, que als Estats Units, que té interessos a tot arreu molt, molt marcats, i vaig haver-me a buscar una mica la vida en el sentit de que si volia fer la meva feina, jo creia que a través d'internet ja podia haver-hi gent que li podia interessar la manera en què jo ho feia i que podien finançar aquests viatges. No? Aleshores, és no només la manera de buscar informació, com deia ara el Marc, l'internet ha facilitat molt, sinó que també la manera de poder oferir com a periodista aquesta informació als lectors.
Vosaltres teniu, per entendre's, el gran angular molt més gran que la resta de periodistes que estem localitzats on estem localitzats, no? És a dir, és cert que vosaltres també en molts anys heu estat localitzats en un lloc en concret, però heu tingut una visió del món molt més panoràmica que no la que hem tingut els que ens hem quedat aquí. Quan es parla, ja no cas del cas Pujol, que és un cas evident que d'interès, però segons quins temes que parlem aquí, des de la perspectiva de viure quan has estat vivint el Sergi Vicente, per exemple, a Pequín tants anys, quan veies els temes que es parlaven aquí, et posaves les mans al cap o et quedaves sorprès del poc angular que utilitzem segons quins periodistes o dels temes que hi ha en aquests moments i que parlem aquí?
Jo estic molt d'acord amb això que deia en Jordi Pérez Colomer abans, de que... No, perdona, ho deia en Marc, de que ens hem de preguntar també si tenim les eines per investigar. En fi, no sé qui ho ha dit, però feia una mica aquesta reflexió constantment quan estava allà sobre tots aquests temes, perquè ja sonaven algunes coses i d'alguna manera, no sé si per dinàmiques, no sé si per una certa mandra, no sé si perquè ja ens anava bé, doncs tots fèiem una mica la vista grossa. No? I això crec que és més greu que no el fet de casos concrets, sinó estem o no preparats per afrontar aquesta manera de periodisme. Perquè el que fem allà, d'alguna manera, sí, és molt exòtic, és molt romàntic fins i tot, però no deixa de ser fàcil, no? Perquè tu treballes amb una sèrie d'històries que al final, si no pots accedir a certs nivells del Partit Comunista, en el meu cas, que no passava sovint, això, doncs li dones la volta a la història i fas històries de proximitat, no? I expliques el país d'una altra manera, però tot i que pugui semblar que a vegades hi ha molt de perill i tal, també hi ha una part en la corresponsalia que és d'una certa facilitat, perquè estàs tu sol i tu decideixes molt, no tens molta més gent amb qui competir informativament parlant, no? Uh-huh.
Martí. Home, em fa gràcia, em fa gràcia que digui que és relativament fàcil algú que la policia l'ha perseguit, l'ha seguit, sí. L'ha tingut tancat, que ha accedit a uns llocs amb terratrèmols, amb perill, expliqués, a dir, em sorprèn que trobi que això és fàcil i encara trobi que sigui difícil fer les cròniques parlamentàries del Parlament de Catalunya, no?
Sí, però si jo hagués hagut de fer una investigació sobre corrupció, allà m'haguessin faltat molts més elements que els que, en canvi, tinc aquí que em permetrien fer-la. Una mica la reflexió anava per aquí.
Martín sembla Glada, que l'any 2000...
Perdó, Jordi Pérez, Martín Glada i Manuel Gineda.
No sembla que l'any 2000 aquí les investigacions per corrupció al president de la Generalitat fossin molt, molt punyents, tampoc. Pel que
Martí.
A mi em sembla...
Marc Gineda i el Martín Glada, digues, Marc.
No, a mi, per exemple, bueno, jo tinc molts amics, per exemple, tinc una amiga meva que treballa a Estació Enviurup, que treballa a TV3 a Girona, i a mi em sembla que el periodisme que fa ella és heroic, perquè és que ella ha de, diguem-ne, ha de lidiar diàriament amb la font i ha de tractar diàriament amb la font, que potser després haurà de criticar, no? I a mi em sembla, clar, nosaltres escrivim coses que tenen un efecte que potser, bueno, pues, poden causar-te, doncs, que tinguis problemes amb el govern, però en principi nosaltres harem i marxem. Però, clar, la Sion ha de continuar fent la seva feina, no? I, clar, jo crec que això és... A mi em sembla el periodisme local, el periodisme, sobretot, molt, molt local, de proximitat, em sembla heroic, a mi.
Martí.
Digues.
No, et preguntava per això, per saber que vols comentar alguna cosa sobre el que havies escoltat aquí. És a dir, no, li preguntava al Sergi Vicente per aquesta amplitud de mirada que teniu els corresponsals.
Però això del gran angular, a vegades interessa el gran angular i a vegades interessa el petit, perquè a vegades explicar una anècdota, un fet puntual molt, molt íntim del lloc on vius, pot tenir un valor universal i molt revelador. És a dir, que això, precisament la gràcia d'un periodista és que ha de saber fer cròniques de gran angular i cròniques de microangular. Això és la gràcia, cròniques de microangular, però que tinguin un valor simbòlic potent, no? I això, el saber jugar aquestes dues distàncies, fa molt més variat i molt més ric el que pot fer un periodista que treballa a distància dels seus lectors.
Us vull fer una última pregunta a tots, i que em sembla que tots, des de la perspectiva que heu estat corresponsal, és molt important. Estem en l'època d'internet, com ja ha quedat dit fa uns moments, en una època que moltes vegades el periodisme, tenint en compte la crisi que viu el paper... La gent diu que hi ha una crisi del periodisme, jo crec que ara que és moment hi ha una crisi del paper, perquè, per exemple, la ràdio s'escolta molt més que abans i la televisió es veu molt més que abans. Però, en canvi, el paper està en una franca decadència. I es parla del paper, evidentment, preponderant d'internet. Això també ha facilitat un fet que és dolent pel periodisme, que és el fet d'anar als llocs. És a dir, moltes vegades és molt més fàcil. Tu ho tens tot aquí amb un ordinador aquí davant, o amb una tauleta, o fins i tot amb una cosa que té dos dits quadrats, que és un mòbil, i tens tota la informació, així.
Digues, Marc. Jo crec que, de veritat, que, és a dir, internet el que pot donar és una xifra. Una xifra, unes dades fredes. Però només un periodista que va als llocs és capaç, per exemple, de transmetre les dimensions de la tragèdia humana que és Síria, no? És a dir, a Síria sabem que hi ha 200.000 morts, pràcticament la meitat de la població desplaçada o refugiada fora de les seves fronteres. Però només un periodista pot explicar la sensació que percebeix quan traversa els pobles que estan buits de pobles fantasmes a Síria, que estan buits de persones perquè han fugit, perquè no poden, perquè els bombardejos del règim de Bashar al-Assad ha fet impossible la vida allà, no? Això jo crec que a la llarga s'acabarà valorant. O sigui, no tinc cap dubte, no?
És a dir, internet, no estàs dient, Marc, que internet no substituirà el que és l'enviat especial o el corresponsal en el lloc dels fets.
Internet ajuda moltíssim i ajuda a difondre, a tenir diguem-ne, un feedback, una resposta dels teus lectors, i sobretot, i ajuda sobretot a... Però jo crec que internet, l'experiència, el que és les dimensions de la tragèdia humana, el trobar-te amb un nen petit que té, doncs, trossos de metralla a la panxa durant 3 mesos i que no pot travessar la frontera entre Síria i Turquia, això només ho pot explicar, la dimensió d'aquesta tragèdia només la pot explicar una persona que estigui sobre el terreny.
Sergi?
Home, jo sempre reivindico aquesta proximitat que comenta el Marc, però sí que és veritat que evidentment hi ha coses com els Swiss Leaks i investigacions que es fan des de taula que són bon periodisme i que són molt necessàries, i evidentment també hi ha tecnologia que està al nostre servei, les eines les tenim al nostre servei i es pot fer periodisme de moltes maneres. A mi, si vols la meva opinió, m'agrada més aquest punt de proximitat, doncs, perquè és la manera com sempre he entès el periodisme, però també admiro aquells que s'associen amb programadors, per exemple, i són capaços d'arribar a una informació que existeix, però que a vista dels periodistes comuns, com nosaltres, doncs normalment està amagada.
Uh-huh. Toni Cruanyes?
Sí, jo voldria fer una doble reivindicació. Per una banda, les persones individuals, és a dir, no tots els corresponsals són bons, sinó que depèn molt de la qualitat d'alguns, i evidentment aquí, ara en Marc Marginedes, en Sergi Vicente, amb exemples molt concrets, podem dir que toquen amb els dits l'excel·lència, no? I després n'hi ha d'altres que, en canvi, potser una bona informació d'internet, te'n pots anar, i més ara que pots accedir als grans mitjans internacionals, a les agències, a la BBC, al New York Times, amb un clic, doncs potser ja et serveix. És a dir, que aquí internet, si d'alguna cosa serveix, és de posar cadascú al seu lloc, això és evident. Però, per altra banda, també voldria reivindicar la feina de les redaccions com a escola d'ofici. És a dir, que els corresponsals tampoc no són bolets, malgrat tot això, tot aquest pes de personalitat, no? Sinó que no es neix ensenyat. I en aquest sentit, a mi em toca fer-ho, i a en Sergi també li tocarà fer, donar les gràcies en públic a Martí Anglada, que per nosaltres no només ha estat un cap, sinó que ha estat un mestre a l'hora d'aprendre com es fa això de fer de corresponsal. No es neix ensenyat. Fa falta, perquè hi hagi un bon corresponsal, fa falta un bon envoltori, que vol dir una bona maquinària, un bon taller, que és fa falta els experimentats que et venen i t'expliquen les seves històries, com ho feien, que t'ajuden a canviar aquella frase en un moment determinat, que et van fent madurar, i que a la llarga ens agradaria que nosaltres poguéssim fer aquesta mateixa funció per pròximes generacions de corresponsals. Això és bàsic. Són persones clau, com en el cas de TV3, ho puc dir, que és en Martí Anglada, però també són estructures, és a dir, els corresponsals necessiten un espai, necessiten unes pàgines de diari, necessiten un programa de ràdio que s'ho cregui, una emissora, necessiten una televisió que faci apostes per un canal de 24 hores, per uns programes específics on hi tinguin cabuda, i això doni ressonància. És a dir, ara mateix, TV3... dona cabuda a Manel Elias, que el tenim al lloc dels fets, i ens està ensenyant com aquests dies a l'est d'Ucraïna està passant el que està passant, i segurament la quantitat de morts, els acords que hi pugui haver a les converses que hi hagi a Minsk, les trobarem per internet, però les històries viscudes necessàriament ens les ha de donar ell, i perquè l'espectador ho entengui tot, necessita tot. Necessita el que ens arriba d'agència, del que és de les reunions, però també algú que ens expliqui què passa de debò, si aquest alto el foc s'està o no s'està implementant.
Sí, pot semblar que aquest massatge estava preparat, perquè sí, que ens hagin posat d'acord el Toni i jo, però la veritat és que ho confirmo totalment. Per nosaltres, en Martí és un pare periodista.
Ara parlem amb el pare, eh? Un moment. Jordi.
A mi m'agrada això que diu el Toni, que internet posa cadascú al seu lloc, perquè també la crisi que està del periodisme, com m'has dit, Jordi, ha perjudicat a les empreses de paper, que ja no poden enviar amb els mateixos recursos a la gent que enviaven abans. Això no vol dir que empreses que estan sorgint a internet puguin començar a enviar gent. Vull dir, el fet aquest de distingir que la gent que publica a internet només publica des de casa, sentada al seu sofà, on sigui, o al seu llit, és fals. Vull dir, ara estic llegint cròniques des d'Ucraïna d'empreses periodístiques tradicionals com el New York Times, i empreses noves com BuzzFeed, que hi tenen dues persones allà i estan fent a més coses noves, on no només fan test, sinó que hi ha vídeo i combinació d'imatge, després amb xarxes socials, fan coses diferents. També són empreses purament d'internet, que han aconseguit recursos d'una altra manera. Doncs també jo crec que el canal nou, el mitjà nou que és internet, ens dona moltes més opcions de cara a això, a posar cadascú al seu lloc i fer les coses d'una altra manera.
Mestre Anglada?
Bé, jo, internet és molt útil, les redaccions són insubstituïbles, és a dir, un s'hi ha de passar molts anys a la seva vida, perquè si no, no sap què vol dir estar lluny de la redacció. S'ha de conèixer la redacció, s'ha d'utilitzar internet, però no hi ha res que substitueixi el gruix humà, els dos ulls i el gruix humà d'un bon corresponsal. Per tant, torno, això sí, d'un bon corresponsal. No hi ha res que substitueixi això. Però ha de tenir gruix, que és aquí n'hi ha dos exemplars, el Toni Cruanyes i el Sergi Vicente, els altres també, suposo, però aquests ja els conec molt bé, aquests sí que tenen gruix. I quan tens algú, tens dos ulls, el Manel Elias ara allà, Ucraïna, tens dos ulls amb gruix humà, això no té substitut.
Són les 11:05, acabarem aquí. Per cert, Sergi Vicente, com et va la nova feina? Trobes a faltar per aquí o no?
No trobo a faltar gens. Allò que dèieu, que quan tens nens normalment et condiciona l'aspecte familiar, a mi em va passar, el gran en té prop de 4, i ja tocava marxar.
I el Toni Cruanyes, com ho porta, això d'estar en lloc d'estar al carrer, estar en un estudi tancat o un plató tancat?
Jo sí que ho trobo a faltar. Sí, no? No, estic molt content amb la feina d'ara i és un repte interessantíssim. Hi ha un moment, jo crec, en la vida del corresponsal, si es pot dir així, que és que decideixes si et dediques tota la vida a anar amunt i avall o si estableixes algun lloc com a base, si poses l'àncora en algun lloc. La família, evidentment, t'imposa que l'àncora sigui, si tries posar-la, que sigui prop de casa. Jo estic en aquesta situació, ara és un moment d'estar aquí, però però a l'espera de la propera destinació.
Els qui ens van educar en el periodisme, en què el periodisme estava al carrer i que no suporta veure les redaccions plenes de gent, perquè la gent ha d'estar precisament, i el periodista ha d'estar precisament fora de la redacció i no dins, quanta menys gent hi hagi en una redacció, més periodisme hi ha, no només valorem la vostra feina, sinó que la vegem. I sempre he dit que el meu somni futur a curt termini és marxar d'aquest estudi, sortir d'una punyetera vegada, d'estar 6 hores tancat cada dia aquí veient una magnífica vista, però veient gent molt interessant, però no fent el periodisme a carrer, i poder agafar la maleta i fotre el camp durant una temporada per fer això, fer el que més m'ha agradat del periodisme, que no és precisament fer entrevistes, seure aquí i tal, que ja m'agrada, però que no és el que més m'agrada, sinó precisament explicar les petites històries, explicar el que passa al món des del terra, des del carrer o des dels pobles. I això m'encantaria, per això tinc una enveja tan bèstia del que heu fet vosaltres, que no és una enveja sana, és absolutament insana.
Estàs demanant feina, Jordi.
Una corresponsalia m'hi apuntaré. Martí, clar, de punta. Gràcies a tots, de debò, eh? Moltes gràcies a tots, ha estat un plaer. I també m'ha agradat molt una frase del Joan Soler, perquè és allò que moltes vegades els estudiants de periodisme sempre se'ls ha de dir, que és paciència. Paciència, molta paciència en aquestes èpoques de crisi, molta paciència, però sobretot també molta voluntat d'extraure aquest talent. I per extraure aquest talent, que millor que prendre iniciatives, que no te les vinguin a buscar aquestes iniciatives, sinó prendre-te-les tu, i que un nano de 24 anys hagi fet un llibre, el segon ja, sobre 5 mirades d'aquests mestres del periodisme internacional, com el Marc Marginedes, el Martín Glada, el Toni Cruanyes, o el Jordi Pérez Colomé, o el Sergi Vicente, doncs és digne d'ovacionar.
Permet-me que digui que volem també oportunitats als joves.
Oh, segur, segur.
Volem oportunitats.
Mena de dubte, però si no surten aquestes oportunitats...
Hem de seguir. Jo, per exemple, tinc la meva web, revistaimirall.com, on ja tinc tot de periodistes que no tenim feina. Però ens volem seguir sentint
revistaimirall.com.
Revistaimirall.com, i allà doncs fem periodisme humà, és a dir, històries anònimes, situacions excepcionals.
Doncs moltes
I seguim.
Moltes felicitats. I moltes felicitats a tots vosaltres. Gràcies, Martí, gràcies, Marc. Recupera't, Marc, eh? Fins ara.